Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Ja hi ha data per al canvi de nom de les places Alcalde Mercè i Antoni Llong. Serà d'aquí a un mes i mig, segons ha confirmat a Ràdio Sabadell la regidora de Cultura Montse Chacón. Això significa que els noms de les dones del tèxtil i de Clara Campoamor s'incorporaran al nomenclàtor abans que acabi el mandat. Chacón assegura que aquest canvi no pretén fer un judici d'aquestes dues persones.
El que fem no és jutjar uns alcaldes, jutjar unes persones, sinó que el que estem fent és eliminar del nostre nomenclàtor uns càrrecs polítics de l'època franquista. Vull dir que quedés molt clar, perquè som molt conscient que és són dues persones amb una càrrega representativa de la ciutat, amb molta gent que els valora, que els aprecia, que se l'estima, i el que no voldria és que algú es pensés que el que fem és jutjar les persones, perquè no estem fent això.
Aquests canvis de nom s'assumaran al primer fet dins d'aquest mandat per substituir el nom d'Alfons XIII pel de carrer de la República. En cultura, Joan i Roger Pera, 45 músics de l'Orquestra Simfònica del Vallès i dos cantants, pujaran a l'escenari de la Faràndula aquest divendres per interpretar Papà Mozart. Es tracta d'una tragicomèdia sobre la relació entre Leopold Mozart i el seu fill prodigi, Wolfgang Amadeus, que combina la dramatúrgia de Sergi Balbel amb les notes de l'austríac. Papà Mozart s'estrena divendres a les 9 del vespre a Sabadell abans de fer gira per Catalunya. En esport, salvar-se la segona vez l'objectiu del Sabadell a falta d'11 jornades per al final de la Lliga. Els arlequinats es troben a només 3 punts de la part baixa i a 12 de l'alta, però per això els homes de Quico Ramírez apunten que caldrà un canvi d'actitud per garantir la permanència de cara a la temporada que ve. Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Continua l'estabilitat de moment. A aquesta hora tenim 14 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que les últimes dues setmanes. Hem d'esperar algun canvi? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí amb núvols abundants arreu del país, la tarda es manté més assolellada arreu del territori, només amb alguns núvols d'evolució a punts de muntanya i també a la zona de la Catalunya central, que puntualment deixen el cel mig ennuvolat. Temperatures avui més baixes arreu del país, excepte la zona de l'Empordà, on han pujat respecte ahir, i en conjunt se situen entre els 15 i els 20 graus. De cara al vespre hem de parlar d'un nou augment de la nuvolositat. Demà els núvols esperem que siguin més abundants arreu del país, s'aniran fent més abundants i compactes ja durant la matinada i amb algunes precipitacions. Fins a mig matí, a la zona del Pirineu i el Prepirineu, sobretot a la zona del vessant sud, i a partir de llavors podran afectar altres sectors del territori, sobretot de cara al vespre. Pel que fa a la temperatura, demà a primera hora serà més alta, la màxima es mantindrà bastant semblant a la d'avui o puntualment podrà baixar lleugerament i amb vent reforçat a cotes elevades del Pirineu i també a la zona de l'Alt Empordà. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, d'aquesta hora trobem retencions a la C-59, 2 quilòmetres a Palau-Solità i Plegamans en sentit nord. També hi ha retencions a la C-58, 2 quilòmetres a Terrassa per anar cap a Manresa, 5 a Sant Quirze i 4 a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B-30 també trobem 1 quilòmetre de cues a Barberà i 3 a Cerdanyola per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud i 1 quilòmetre a Sant Cugat en sentit Martorell. A la P-7, 3 quilòmetres a Barberà en sentit sud. I si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Els primers canvis en el nomenclàtor que ha impulsat la moció de Sabadell per la República seran una realitat en un mes i mig, tal com avança la regidora de Cultura Montse Chacón a Ràdio Sabadell. Recordem que els primers noms que l'Ajuntament ha decidit eliminar són el dels exalcaldes franquistes Josep Maria Mercè i Antoni Llong, com us explicàvem ja ahir al Notícies Vespre. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A mitjans d'abril aquestes dues places canviaran el seu nom i es passaran a dir Plaça de les Dones del Tèxtil i Clara Campoamor, respectivament. Són els primers personatges vinculats al franquisme o esclavisme dels 12 que la moció animava a eliminar del nomenclàtor de la ciutat. La regidora de Cultura, Montserrat Chacón, però ha desvinculat aquesta retirada de la via pública de les persones que hi ha darrere dels seus noms.
Són dues persones persones amb una càrrega representativa de la ciutat, amb molta gent que els valora, que els aprecia, que se'ls estima, i el que no voldria és que algú es pensés que el que fem és jutjar les persones, perquè no estem fent això, sinó que el que fem és eliminar del nostre nomenclàtor la representació de càrrecs polítics de designació directa en època franquista.
Chacón ha argumentat que el canvi s'ha pogut fer tan ràpidament, la moció es va aprovar dijous passat, perquè fa molt de temps que treballen al nomenclàtor. Per això espera que el govern, que a partir de les eleccions municipals agafi les regnes de la ciutat, faci servir totes les reflexions sorgides en aquest espai per canviar la resta de noms.
La decisió depèn directament d'alcaldia, és un decret, és una competència directa de l'alcalde, i que la pot exercir directament o la pot vehicular a través de diferents organismes. En aquest moment el que tenim és una comissió tècnica que fa senzillament és valorar l'idoneïtat o no, o els pros i contres en funció de si són noms repetits o no repetits, o, val, és una valoració més tècnica, i el que havíem estat fent durant tot aquest temps era tenir una taula d'entitats en la que estàvem fent senzillament reflexions sobre la qüestió de memòria històrica i quines repercussions tenia a la nostra ciutat.
Chacón també ha explicat que s'ha trigat tant de temps a eliminar un nom com el de l'alcalde Marcet perquè s'estava buscant un consens de ciutat que no es trobava fins al ple de la setmana passada.
Com a resposta a aquesta decisió, la família de l'alcalde Marcet ha publicat una carta oberta on recorda el suport que va rebre l'exbatlle per part de militants antifeixistes. A la missiva citen dues famílies jueves, membres del Front Nacional de Catalunya, el fill d'un deportat sabadellenc, o les paraules d'un altre exalcalde, Antoni Ferrés, que es va comprometre a mantenir el nom de la plaça considerant-lo de consens.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
De les 10.000 visites realitzades pels professionals del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions del Taulí, la meitat són per consum d'alcohol. A més, segons dades facilitades a aquesta emissora, encara hi ha molts més atesos homes que dones. El consum ocult derivat de l'estigma que pesa sobre el col·lectiu femení explicaria aquestes dades. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Entre els atesos al CAS també hi ha pacients en situació d'exclusió social derivades per la taula de persones sense llar. Les treballadores socials asseguren que en aquests casos l'addicció no és el principal problema del pacient. Deien ara Bartolós, treballadora social del Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions, explica com s'aborden aquests casos.
Sí que hi ha casos, evidentment, bueno, la situació de trobar-se sense llar, evidentment, és una situació molt complexa i són casos que requereixen de molt suport, no? I a més de molta accessibilitat, encara més amb més raó, no? D'anar al ritme que necessita aquesta persona, precisament pues, perquè porten moltes experiències anteriors de fracassos que han pogut viure a la vida que els han marcat, no? De tenir aquesta exclusió pròpia social que fa que desconfiïn molt, no? Inclús dels professionals que els vulguin ajudar, i llavors això requereix, pues, això, de plans de treball conjunts amb altres professionals i anar una miqueta veient quina és la necessitat que planteja la persona.
Segons ha apuntat el programa Al Matí, el trasllat del centre de la plaça del Gas a l'edifici de Santa Fe del Taulí fa 5 anys ha contribuït a millorar la col·laboració entre el CAS i altres serveis. A més, també ha ajudat a reduir l'estigma que envolta els pacients amb addiccions i a tractar-les com una malaltia més.
El projecte pilot d'assistència sexual per a persones amb discapacitat psíquica necessita treballadors sexuals masculins. És la principal mancança detectada per Actua Vallès i la Fundació President Amat Roumens Fopart en el primer any en funcionament d'aquesta iniciativa. Ara mateix, el projecte compta amb una treballadora sexual en actiu i 10 en formació, però no hi ha cap home que faci aquesta funció.
El projecte va començar amb 6 treballadores sexuals per assistir a un col·lectiu, el de persones amb discapacitat, que sovint viu la seva falta d'experiències sexuals com un problema emocional. Ara s'està cobrint part d'aquesta necessitat, però moltes persones en queden fora. Cristina Urbano, treballadora social de Fopart, n'ha parlat al programa Al Matí.
El que hem descobert al llarg del temps és que els homes tenen necessitats sexuals, però les dones també les tenim, no? I com les cobrim? Llavors, doncs, per aquestes coses de la vida és molt més fàcil trobar una treballadora sexual que vulgui treballar amb els nostres nois, però la Laura ja està cansadíssima de rebre correus meus que li diguin necessito un noi. Necessito nois per treballar amb nois i necessito nois per treballar amb noies.
Laura Sánchez, coordinadora del projecte Dona, apunta la raó d'aquesta dificultat a l'hora de trobar treballadors sexuals.
Des del projecte Dona atenem gairebé el 98% de persones que atenem són dones, un percentatge també molt, molt lleu, no? Són dones transsexuals i el minoritari són homes. No? Ara mateix aquest any doncs, potser hem vist i hem atès a 10 homes en tot l'any, no? Llavors, el tema del treball sexual masculí també està molt invisibilitzat, no? No sabem si és que n'hi ha menys o és que està com més amagat, no?, que el treball sexual femení. Llavors, bueno, a nosaltres ens costa arribar, ens costa trobar un candidat, no?, que li pugui semblar interessant la proposta.
La incorporació d'un treballador sexual s'està plantejant després de comprovar l'èxit de la prova pilot durant el seu primer any de vida. Segons els responsables del servei, els usuaris han viscut un canvi positiu en la seva actitud i s'han reduït els problemes en l'entorn laboral.
Encara en l'àmbit social, augmentar el nombre de socis, lluitar per l'abaratiment dels sobrecostos en el lleure per les persones amb discapacitat i exigir una millora de finançament. Aquests són els principals reptes de futur de Grandalla en l'any de celebració del seu 15è aniversari. L'entitat del tercer sector ha preparat un documental recordant els anys de trajectòria i una gran festa de cara al mes de juliol.
Grandalla va fer 15 anys l'any passat, però l'entitat s'ha decidit a celebrar-ho aquest 2019 i ho fa amb un bon estat de salut amb una seixantena de socis, una quantitat que això sí voldríem fer créixer per poder oferir millors serveis. En qualsevol cas, la feina a l'entitat passa per garantir el dret de lleure a les persones amb discapacitat intel·lectual, una fita que aconsegueixen amb els diferents programes d'oci que ofereixen, com l'Activa't, els viatges o l'Esplai. Però per Palmi Pérez, coordinadora de Grandalla, un dels objectius pels pròxims anys és fer més barat l'accés a l'oci de la gent amb diversitat funcional.
I hem de lluitar, sobretot, jo crec, per l'abaratament dels sobrecostos que pateixen les persones amb discapacitat en el lleure. O sigui, a tu per anar al cinema, no sé, ara està a 8 euros l'entrada, crec, o a 7, et cobren 7 o 8 euros per anar al cinema, però una persona amb discapacitat no, perquè al final ha d'assumir el cost del monitoratge i el cost de l'entrada al monitoratge, i això encara eix molt.
Per celebrar els 15 anys de feina a la ciutat, Grandalla està elaborant un documental que reculli les activitats que s'han fet i les persones que hi han participat. A banda, l'entitat del tercer sector vol organitzar una gran festa de cara al mes de juliol.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
La periodista sabadellenca Laura Rossell torna a TV3 aquesta nit després de 2 mesos fora de pantalla. Ho fa amb el programa I ara què? Un especial dedicat a analitzar les desigualtats que viuen les dones en la societat només pel fet de ser dones. De fet, aquest programa obre la porta tota una setmana en què la Televisió Pública Catalana i Catalunya Ràdio dedicaran part de la programació a les dones.
Ara farà 2 mesos Laura Rossell era acomiadada del programa Preguntes Freqüents de manera sobtada. Aquesta nit la sabadellenca torna a la Televisió Catalana amb una nit temàtica dedicada a les dones. A partir de les 10 es podrà gaudir del documental de què es queixen les dones, on s'analitzen les dificultats entre homes i dones en la societat. Seguidament comencen 2 hores de directe, on Rossell reflexionarà amb entrevistes i actuacions sobre com podem solucionar aquesta situació discriminatòria.
És un programa en directe al PTU de TV3 que hem titulat I ara què? I la idea és recollir, després de totes les queixes que hem explicat de les dones, doncs quines són les possibles vies de sortida, vies de solució per revertir aquesta situació.
Aquesta setmana, però, Rossell també estrena un altre projecte. Es tracta de la seva col·laboració quinzenal amb el diari Ara, on entrevistarà, diu, persones quotidianes però amb grans històries al darrere.
El que busco és sortir de la col·lecció habitual de personatges que estem tan habituats a veure i a escoltar a tot arreu, i el que busco, tant jo com l'Ara, és descobrir nous personatges que tenim a prop, a l'escola, a la feina, al carrer, a les entitats, i que tenen grans històries al darrere, històries de superació, històries vitals, històries d'aprenentatge, de qualsevol tipus.
Així doncs, a partir d'aquesta nit, a les 10, programació especial a TV3 per commemorar el Dia Internacional de la Dona amb Laura Rossell.
Més notícies del dia en format més breu, quan arriba, falta 1 minut per 7:45. El Parc Taulí ha rebut el reconeixement FEDER 2019 per la seva tasca en benefici de les malalties minoritàries.
Aquest reconeixement ha estat lliurat a la Unitat d'Atenció a Persones amb Trastorn Cognitiu Conductual de Base Genètica del Parc Taulí. Aquest servei neix de la necessitat de donar una atenció continuada i integral a totes aquelles persones que conviuen amb malalties poc freqüents.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental incorpora el turisme industrial com una de les línies d'actuació de cara a aquest 2019.
Txell Lluís, consellera delegada de Turisme de l'ENS supramunicipal, ha explicat en declaracions al programa al matí d'aquesta emissora les potencialitats de la comarca en aquest àmbit.
Som una comarca que som un testimoni excepcional en el procés d'industrialització del país, no? I per tant tenim molts vapors, tenim molts edificis i molts elements que el que hem de fer és catalogar-los, el que hem de fer és mirar en quin estat estan i potenciar-los, perquè aquesta és una via, nosaltres creiem que és una via que dins de diversos blocs de turisme que cal potenciar.
El turisme esportiu, de negocis o el gastronòmic són altres de les estratègies en les quals el Consell continuarà treballant enguany.
Comencen les obres de remodelació de les escales que uneixen els carrers del Celtíbers i del Maestrat al barri de Can Puigdener.
Una zona on, segons el regidor d'Espai Públic Xavi Guerrero, fa 3 dècades algú va construir uns esglaons amb totxana i des d'aleshores ningú ho ha tocat. Guerrero ha explicat quines actuacions s'hi faran.
Allí el que farem serà fer unes escales noves, amb una... no s'hi pot fer gaire rampa perquè el desnivell és tan gran que no dona per fer una rampa, però com a mínim es dignifica l'espai, s'enjardina i a més es farà un mur per delimitar la part pública de la privada perquè hi ha un tros de solar que és privat i que per futures edificacions ja queda ben delimitat i crec que quedarà un raconet que passa de ser d'un lloc brut i que ningú es mira i que hi passen perquè no queda més remei perquè és un accés de dalt a baix, a ser un lloc bonic del barri i amb un petit racó on la gent fins i tot podrà seure i passar l'estona.
Guerrero també ha assegurat que en altres barris de la ciutat també han detectat zones molt degradades. El regidor ha explicat que de cara a un futur pròxim també treballaran en la reconstrucció d'aquestes zones.
Passa un minut d'un quart de vuit, obrim pàgina cultural. L'Orquestra Simfònica del Vallès porta els Mozarts a escena. Joan Pera i Roger Pera es posen a la pell de Leopold Mozart i el fill prodigi Wolfgang Amadeus en el concert en forma de tragicomèdia Papà Mozart. La dramatúrgia és de Sergi Balbelli. A la faràndula hi haurà 45 músics i 2 cantants dirigits per Rubén Jimeno per interpretar un muntatge únic que combina la paraula i les notes del genial músic austríac.
Els dos actors Pera, pare i fill, seran en la ficció de l'escena La família Mozart. La idea de fer aquest espectacle va néixer a través de la relació epistolar que van mantenir Leopold Mozart i Wolfgang Amadeus Mozart i que ha estat publicada. Amb aquestes premisses, Sergi Balbel i l'OCB han configurat la dramatúrgia i la música de Papà Mozart. Joan Pera explica al Matí de Ràdio Sabadell que era l'espectacle que tocava fer.
Et sento que és aquella cosa que em tocava fer. Saps què vull dir? Que sents, això és el que em tocava fer. Tot i que faré funcions de riure i que no passarem la mar de bé i tal i qual, però aquesta, que hi ha humor, hi ha molt d'humor i hi ha molt de sentiment. Hi ha molt de veritat en aquest espectacle. Era aquest el que em tocava fer a la meva edat i a la meva circumstància. Ja ho diu el Mozart, pare. Jo em vaig acabar.
Es tracta d'un espectacle per a iniciats i no iniciats. El guió inclou les melodies més cèlebres del compositor com l'obertura de Don Giovanni, Petita música nocturna, Concert per a clarinet o la Sinfonia número 41, Júpiter, entre d'altres. Roger Pera.
Aquesta cosa... meva de voler, doncs sempre, tot i que jo hagi estat un rebel, no sense causa, també he buscat l'aprovació del pare i que el pare estigués content amb mi i quan a vegades li fallava, doncs estava dolgut, exactament el que li passa al Mozart, no? I és una meravella el que han escrit el Sergi Balmel i les músiques, la història, i és estupendo. És una de les coses més maques que farem mai, el pare i jo, això sempre ho diem.
Papà Mozart s'estrena aquest divendres a 8:45 del vespre a la faràndula abans de fer gira per Catalunya.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i un dia més comencem parlant del judici del procés que ha portat un altre plat fora aquesta tarda al Tribunal Suprem. Es tracta del coronel de la Guàrdia encarregat del dispositiu de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos.
El coronel de la Guàrdia Civil ha afirmat que el pla que van presentar els Mossos no impedia la celebració del referèndum i que els col·legis es van ocupar abans de la consulta aprofitant-se de les instruccions internes del cos que advertien que no s'hi podria actuar si s'hi concentrava molta gent. També ha confessat una mala relació amb Trapero.
La relación con el señor Trapero fue siempre difícil, pues el día 25 el señor Trapero no se presentó a la reunión y mandó al comisario Ferran López. Además de ello, el día 27 el señor Trapero presentó en la reunión que tuvimos en la Fiscalía Superior, presentó un escrito solicitando que se revocara mi designación.
Al matí, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha parlat de presumptes accions violentes i organitzades abans del referèndum i també d'amenaces i persecució a jutges i policies.
Segon cas a tot el món en què una persona li desapareix el virus de la sida.
L'article que ho explica estarà disponible aquest vespre a partir de les 9 a la revista Nature. En resum, el pacient ha experimentat remissió de la infecció per VIH-1, el virus que provoca la sida, després d'un transplantament de cèl·lules mare. Mesos després va prescindir del tractament retroviral. Han passat 18 mesos més i no es detecta a la sang del malalt la presència del virus. És el segon cas després del famós pacient de Berlín.
Nou cas d'abusos a menors en un centre educatiu de Barcelona.
Es tracta de dos germans que han denunciat que dos jesuïtes de Sarrià, Pere Sala i Lluís To, van abusar d'ells quan tenien 11 i 14 anys. Amb aquests dos nous casos, que explica el periòdico, ja hi ha quatre denúncies conegudes contra religiosos de centres dels jesuïtes.
I un últim apunt, el govern prohibeix l'autobús de Ceuir a Catalunya.
El Departament de la Presidència ha instat els Mossos d'Esquadra a immobilitzar i retirar l'autobús de la via pública si torna a circular i ha obert un expedient sancionador contra l'associació. Per altra banda, militants de l'associació de l'esquerra independentista RAN van forçar ahir el vehicle a aturar-se quan circulava per l'avinguda Diagonal i també li van arrencar els rètols amb els missatges antifeministes.
I ara és moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
A falta d'11 jornades per al final de la Lliga, el Sabadell assumeix que el seu objectiu serà salvar-se a la segona B. A 12 punts de la part alta i només 3 de la baixa, la prioritat ara és avançar cap a la permanència i tenir un final de temporada més tranquil del que sembla que serà hores d'ara.
Tan sols 3 punts separen el Teruel, proper rival dels arlequinats del Sabadell. D'una banda, és una oportunitat molt propícia per distanciar-se de la zona perillosa, però per l'altra, si no va bé, també de plantar-se de ple a la zona de risc. Pedro Capó té clar que s'ha de millorar especialment de cara a gol i també quan l'equip juga lluny de la nova Creu Alta.
La clau de futbol és el gol, no? I ens costa, no ens hem es cosa de l'equip, no? És a dir, no ho podem negar, ens està costant i jo crec que si hem de treure alguna cosa positiva és que l'equip aquí a casa sempre està en disposició de poder guanyar els partits, no? Cosa que fora és el que hem de canviar, no? A poder arribar als minuts finals. Ja sigui amb més encert del rival, potser que estigui rondant la nostra àrea o nosaltres, però si estem 0-0, sí que ens poden guanyar, però en qualsevol acció nosaltres també ho podem fer.
La plantilla arlequinada gaudeix avui del seu dia de descans i demà tornen als entrenaments per preparar l'autèntica final de diumenge a les 5 al camp de Pinilla de Terol.
Presentada una nova edició, la número 41 de la cursa del Corte Inglés, que el dia 7 d'abril omplirà els carrers de Barcelona. Sabadell ha tingut també el seu protagonisme durant l'acte de presentació.
En ell s'ha destacat el fet que més de 5.000 inscripcions es facin en el centre comercial de la ciutat. A més, 3 de les padrines enguany seran les jugadores del Natació Sabadell de Waterpolo, Olga Domènech, Magui Stephens i Marina Cordobés. Jordi Romanyà, que és el director de Comunicació i Relacions Institucionals del Corte Inglés.
Per nosaltres, l'equip femení de waterpolo, en aquest cas del Club Natació Sabadell, més enllà d'obrir també que no sigui una prova només de Barcelona, hem de pensar que les xifres de la cursa tot és molt, molt massiu. En el punt d'inscripció del Corte Inglés de Sabadell tenim més de 5.000 persones que s'apunten a la cursa. És a dir, que tot té unes xifres bastant, bastant elevades, no? Però més enllà d'això és perquè reflecteix una cosa que per nosaltres és especialment interessant i que fa molt diferent de la cursa al cor anglès a la resta, que és la visualització de l'esport femení. Des de fa dues edicions, la cursa del Corte Inglés té més participació femenina que masculina.
A més de les waterpolistes de l'Estrel Pool, també apadrinen la prova d'altra gent com Pere Pons, Borja Iglesias o Ernesto Valverde. La prova, a més, serà de nou solidària en aquesta ocasió a benefici de la Fundació Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia. S'espera que més de 50.000 persones, més de la meitat dones, s'inscriguin a la cursa.
El Natació Sabadell de vòlei femení somia amb la Superliga 2. El club va guanyar els dos compromisos de l'últim cap de setmana contra el Sant Boi per 3-0 i l'Olímpico Canari, un rival directe, per 3-1.
L'equip d'André Colin és ara tercer empatat a punts amb el Vall d'Hebron, el segon, qui ocupa l'última plaça que permetria jugar les fases. Aquesta setmana, a més, hi haurà duel entre segon i primer, el propi Vall d'Hebron i el Barça Sub-19, que té 3 punts més. Colin té clares les preferències.
Nosotros, haciendo cálculos, pensamos que la posibilidad que tenemos de estar entre el primer y segundo puesto que nos da derecho a la fase de ascenso sería que Valdebrón sacara los 3 puntos, ya que Barça le queda nada más que 2. Empataríamos con Barça en puntos, pero a nivel de sets y demás, si nosotros hacemos las cosas bien, los partidos que nos quedan, por supuesto ganándolos todos, tendríamos muchas posibilidades de estar por encima de ellos.
El Natació Sabadell, de la seva banda, jugarà a les naus contra un rival de la part baixa com és els Monjos. Pel que fa als nois, l'equip de Jordi Fernández va guanyar per 3-0 el derbi contra el Barberà i és quart de la Primera Nacional, empatat a 36 punts amb el Sant Roque Batan.
Aquest cap de setmana torna un clàssic de l'esport de la ciutat. El campionat de Sabadell de ciclisme arriba a les 89 edicions i, com és habitual, serà una cita doble, ja que també tindrem el trofeu Joan Escolà el dia abans, dissabte.
Aquest últim és un trofeu que frega el mig segle de vida, sent l'edició número 48, concretament. Aquest migdia ha passat per l'Hotel Suís Miquel Borràs, el president de l'Unió Ciclista Sabadell, entitat organitzadora de les competicions. Borràs es congratula per l'èxit en l'aspecte esportiu, però hi ha altres factors que, assegura, no funcionen tan bé.
Han canviat molt els temps, les coses no van com haurien d'anar, i per tant la part econòmica cada vegada és més feble, i per tant ens complica la situació. El tema esportiu no tenim problema, vull dir, cada vegada hi ha més corredors que participen, equips de fora, vol dir que aquest aspecte val, però el que sí ens manca és la part econòmica, que cada vegada és més feble.
Les proves són puntuables pel Trofeu Joan Casadevall de Grans Clàssiques sota el paraigües de la Federació Catalana de Ciclisme i també puntuen per l'Espanyola, cosa que traurà a ciclistes de fora.
Més notícies. El torneig solidari Malalties Estranyes ha anunciat a Twitter que enguany no podrà organitzar el tradicional torneig a l'estiu al municipal de la Creu.
Sí que mantindrà, però, la subhasta d'articles esportius per recaptar fons amb finalitat solidària i així investigar contra les anomenades malalties rares. José Sac, un dels seus organitzadors i entrenador del Sabadell Inclusiu, ha explicat els motius dels canvis.
Veiem el format que hem tingut aquests anys una mica col·lapsat i fins i tot potser obsolet. I un altre tema, doncs, que el gruix de la gent que organitzàvem el torneig, doncs, no tenim ja gaire que veure amb el club, amb la Sabadellenca, amb la qual cosa, doncs, obligatòriament hem tenim que plantejar el futur del torneig.
Nova derrota fora de casa del bàsquet Pia. Aquest cop va ser l'Alpicat de Lleida, qui es va imposar per 70-52 als Escolapis.
I això que els de Jaume Prat van arribar a guanyar per 15 punts de diferència. Ara, però, ja se centren en el duel de diumenge contra el Molins de Rei, un rival directe per sortir de la zona de promoció de permanència a Copa Catalunya. L'objectiu no només serà el triomf, sinó imposar-se en l'abraç particular. Els del Baix Llobregat van guanyar de 7 a la primera volta.
I Emma García ha guanyat la medalla de plata a les sèries mundials de natació artística celebrades a París.
La sabadellenca l'ha obtingut en la modalitat de duet mix tècnic al costat de Pau Ribas. Era la primera prova de la temporada per la selecció espanyola i ara Emma García tindrà el campionat d'Espanya representant el Natació Sabadell el mes que ve a Valladolid i més tard una nova cita de les sèries mundials a Tòquio.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per 2:15 posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 5 de març. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però ara no marxeu perquè la programació continua. A les 8 arriba l'Espia de Mahler i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.